Nil Solà, Madrid, què tal, com estàs?
Hola, què tal, Sique, i a tots, molt bon dia.
Ui, aquest to del Nil. Porta un rebot, el Nil, bastant més bèstia que jo, eh?
Sí, sí.
M'enviava vídeos ahir a la matinada. Has vist això? Has vist això altre? Has vist aquí? Si no el toques, si això és penal, si aquí era falta Pedri. I jo t'estava mirant i deia, hòstia, vols dir, Nil, que no t'estàs passant?
Sí, sí que estic tranquil perquè és el mateix que pensen al vestidor, ja, escolta, que ho explicaves al bar i que també és la mateixa sensació que té Joan Laporta i el club, que hi ha un cabreig monumental, no només amb el que va passar, evidentment, el partit d'ahir, també el partit d'anada i en general el que ve passant a les últimes edicions de la Champions. El titular vindria a ser totes les accions grises cauen cap a un costat i sempre, curiositat o no, sonen contra el Barça.
Aviam, per parts. Hansi Flick va parlar sobre l'arbitratge i no va voler mullar-se massa, conscient de que el perjudicaria fer-ho.
Els hi vam mostrar la situació i que havíem de millorar, i això és el que hem fet. Hem jugat una primera part fantàstica, havíem de marcar més gols, tot era possible. Al final hem rebut el seu gol, no s'esperava en aquell moment, però això és el futbol. I quan veus els dos partits, crec que mereixíem estar a les semifinals.
Preferia centrar-se en l'aspecte esportiu, Hansi Flick, i no comentar res de l'arbitratge. Escoltant els futbolistes ja veus que molt contents no estaven. Molt ràpidament, perquè ja ho hem explicat al bar, ho hem comentat amb el Ramon Besa, també amb el Santi Obay, el Flaqui i ara el Nil, però Lluís, Boi, amb vosaltres enteneu les queixes del Barça per l'arbitratge o no?
Jo sí que entenc. Sí que hi ha moments claus que són, i per mi eren penaltis claríssims. No per mi, però haurien de ser penaltis. Perquè el joc perillós en cas de Fermín fora d'àrea seria una falta claríssimament pitada. El porter actua fora de seva àrea petita, que és la zona de protecció de porter, que no se pot tocar porter. Cama aixecada i directament al cap de Fermín. És a dir, penalti claríssim. I segona, hi ha desequilibri al Olmo entre tres jugadors que l'evita rematar bé.
Mira, precisament és interessant escoltar el que deia Dani Olmo després del partit.
No nos vamos nada satisfechos, queríamos el pase, pero bueno, sabemos que tenemos que hacer mucho más, porque al final tampoco nos van a regalar nada y casi que nos van a quitar en cierta parte, así que eso es esa experiencia que vamos a tener para los siguientes años, seguro. Somos un equipo muy joven aún, vamos a aprender de esto, nos vamos a levantar y vamos a seguir.
No nos van a regalar nada, más bien nos van a quitar, diu Dani Olmo. Ara analitzarem futbolísticament el partit, sí. Però del tema arbitral...
Totalment d'acord amb l'Olmo, amb el Bojan, amb el club. Només un matís, no?, que crec que el Barça, aquests comunicats que hauria de fer de protesta, m'agradaria que els fes més com a consulta, o sigui, preguntar realment el per què de les jugades. Per què no pites penal a Pubill? I que ens ho expliquin, després ho sabrem.
Estarem d'acord, abans, sí.
Estarem d'acord o no estarem d'acord?
Però per tu també és penal a Fermín?
Claríssim.
Sí, el de Musso.
Claríssim.
Això és el que va indignar Rafinha, que després del partit ell no va jugar, però va viatjar per recolzar els seus companys, va assegurar que al Barça li havien robat el partit.
Per mi fue un juego robado, no solo ese como otro también. Acho que el arbitraje esteve muito mal, incrível as decisões que toma. Atlético fez no sé quantas faltas
i escolteu que Rafinha diu que li van robar el partit al Barça per les decisions aquestes dels penals i també per la quantitat de faltes que va permetre a l'Atlético de Madrid sense ensenyar targeta. Resposta de Musso.
Escolta, acá pareciera que hubo tres penales que no le dieron o cuatro rojas. No se puede hablar de robo. Yo entiendo que lo que diga Rafinha, entiendo lo que pueda decir cualquiera, la opinión de cada uno la respeto, pero no pongamos la serie como que fue un robo, porque no fue así. Lo ganamos dentro de la cancha, ganamos 2-0 de visitante. Último hombre en el fútbol es roja, lamentablemente. Es un equipo al cual respetamos mucho y nos estimula mucho jugar. Es un gran equipo y me parece que hablar de robo es una locura.
Aviam, bateria de respostes d'Iturralde González. Primer, la UEFA pot sancionar Rafinha per aquestes paraules?
Le va a sancionar.
¿Y qué sanción podría ser?
Dinero hasta partidos.
¿Y le puede caer algún partido? Joder, pues sí, le va a salir cara la tontería a Rafinha.
Es decir, tú no puedes decir que te han robado un partido.
Claro,
¿pero
claro.
¿Cómo puedes decir que te han robado un partido? Os acordaréis los del Barcelona, sobre todo a Neymar.
Sí.
Por un tuit le cayeron 3 partidos por criticar la labor de un árbitro contra el Paris Saint-Germain. Es una vergüenza. Ponen a 4 tíos que no entienden de fútbol para analizar una jugada. ¿Cómo van a poner manos de espaldas? El penalti no existe. Escribió Neymar en Instagram. Es decir, y por esto, no dijo que era un robo, ¿eh?
Yeah.
Por esto, 3 partidos.
Doncs atents, perquè diu Iturralde que la UEFA podria sancionar a Rafinha per aquestes paraules.
Depèn d'aquest aferris. Perquè si t'aferres a quan Cristiano va fer el gest de robar i solo robar...
El que passa és que el gest es pot interpretar. Les paraules de Rafinha són clares i meridianes.
Com la de tocar-te el nas, no?
Com la de tocar-te el nas, que també es pot interpretar i que et caiguin tres partits o cap.
Sí, manda web.
Era penal de Musso a Fermín i Iturralde.
No, hombre, es una jugada fortuita, que es, además es Fermín que con la inercia casi ataca el espacio que tiene el portero. No es que el portero vaya hacia él. Para
la espectacularidad de la sangre no hace que sea más penalti que otra jugada. Es un paradón el que hace Musso, luego es verdad que impacta la bota en la cara de Fermín, pero no es...
Otra cosa es que imagínate esa misma jugada, que sea el portero el que avance hacia Fermín y Fermín, claro, nada más rematar, sí, le reviente la cabeza, ¿vale? Sí. Entonces ya hablamos de una jugada muy diferente, pero aquí el cubre espacio, Fermín remata de cabeza y si te fijas, no se queda quieto, va avanzando hacia donde está Musso y luego hay muchas
cosas. Que no es Musso quien envaeix l'espai de Fermín, sino Fermín el que envaeix l'espai de Musso y, per tant, segons Iturralde González, no es penal, l'àrbitre encerta. I sobre Dani Olmo...
No, le pone las manos por detrás y yo creo que a este nivel ese tipo de jugadas no se pitan ninguna, la misma que cuando metes el cuerpo, cuando van a chutar, son jugadas que no se pitan.
Tampoco es penal, según Iturralde, ni vermella a Gavi.
No, roja nunca, y aquí si te fijas él no pita ni falta,
tira de,
como diríamos, de veteranía el árbitro. ¿Por qué? Porque hay un salto en el aire, él no ve nada, no pita falta, y cuando ve que tiene la brecha, una brecha el jugador del Atlético de Madrid, dice, pues falta. Pita falta y amonesta. Ahí tira un poco de veteranía.
Es la jugada de Gavi amb Ruggeri, el cop de colze disputant una pilota. No és vermella, ho explicava Iturralde González, perquè hi havia gent de l'Atlético que la demanava. L'àrbitre no havia xiulat ni falta. Inicialment, quan veu que el jugador de l'Atlético té sang, llavors assenyala falta i li ensenya targeta groga a Gavi. I era vermella Eric García?
Aquí no hay discusión, es decir, cuando tú corres con un jugador por detrás o al lado, lo que haces es enmascarar una zancadilla. ¿Cómo enmascarar la zancadilla? Cuando la pierna que está, no la de apoyo, la que está en el aire, la tocas tú un poco con tu pierna, con tu cadera, con lo que sea, lo que haces es que el jugador se tropiece el mismo y parece que y lo enmascaras. Eso hacen mucho en rugby, por eso se llama una zancadilla francesa, que es con la mano.
Per tant, segons Iturralde González, l'àrbitre va encertar en les jugades polèmiques del partit, opinió que no comparteixen ni al vestidor del Barça.
No, és una opinió que no comparteixen, més que res, perquè és veritat que segurament no n'hi ha cap de tan flagrant com el penal de la nada, però la sensació és de que és penal a Fermín. De fet, a Fermín, enfadadíssim, perquè considera que és penal, una opinió que no importa gaire, però jo també comparteixo.
Això és informació, Fermín
creu... Sí, no, això és informació.
Fermín creu que és penal la seva acció.
Sí, Fermín creu que és penal la seva acció. Pensen també que a l'altra àrea, doncs, segurament el d'Olmo s'hauria xiulat, i a l'acció d'Eric García, que és veritat que si la pita és vermella, més que res el que consideren és que Eric no fa res i que és a la cama a baix Sorlot, i bueno, hi ha un vídeo, un fragment d'un vídeo que es veu que el toca realment poc, però clar, evidentment si encara la porteria hi cau, i després també que creuen que Jules Koundé, si Eric no fa la falta, o sigui, pot arribar a Koundé, però això ja ho va dir també Gavi, puede ser o no puede ser, els grisos que cauen en contra del Barça, això és informació del que creu el vestidor.
Però i per què no parlem del penal d'Olmo, sobre Olmo? És l'única acció que jo recordo que no s'està...
Jo vaig preguntar, en directe al Carrusel, ho vaig preguntar, i Iturralde González ja ho ha escoltat, va respondre que per ell no és suficient.
És a dir, en un cas, Eric García està per darrere de Sorlot i només que el toqui és penal, ahí és vermella.
Hi ha menys contacte, correcte.
En l'altre, Marcos Llorente està just darrere de Dani Olmo, només que el toqui no és penal.
Eric García fa traveta. Fa traveta, no empenta. Fa traveta.
Sí, però sí que aquí, Nil, molt ben dit això, Estic totalment
d'acord. Gràcies, Boia, ja t'he escoltat i amén.
No, però és veritat, tanto en la exposició de Cubarsí, que intenta evitar tocar el Gio, el Simeone, l'expulsen. Ahir també Eric toca molt poc, la veritat. Sí que pot ser com una traveta, però tampoc volguent, no? I a canvi, la mateixa falta dins d'àrea sobre Olmo, que també li toca poc, res, no? Llavors, quin és aquest criteri.
I que pot arribar Koundé, eh? I que pot arribar Koundé.
El que va dir Iturralde González és que Koundé no arriba i que ens hem de preguntar.
Ja, bueno.
Si, bueno, jo t'explico el que diu l'àrbitre.
A mi, Iturralde, si a mi em sembla molt bé, però com sap que no arriba Iturralde, que no arriba Koundé?
Ell diu que si tu mires la imatge, t'has de preguntar si sense la falta Sorlot es planta sol davant Joan García o no. A mi em sembla que sí. Que Sorlot es planta sol davant Joan García.
Jo crec que arriba Koundé perquè Sorlot, si per alguna cosa no destaca, és per la velocitat, això primer, i després el d'Olmo em sembla penal, i Fermín, escolta, venim d'una setmana on tothom hem donat per bo que si hi ha sang és penal, sí, sí. Amb correcte. Kylian Mbappé, i resulta que li trenquen el nas i no és penal,
i va
però
cap
no
a
havíem
ell.
Quedat fa una setmana que si
I,
hi ha sang
i va cap a ell,
i
va cap a
és
ell.
Penal.
Va cap a ell,
hòstia,
amb el cap
no fotem,
aixecada.
No fotem.
A més, això es diu planxa al cap. Oye, això és una intenció, una intenció.
Jo, és que sempre, és temerària.
Jo ja sé que avui estic sent massa Bermúdez, ja ho sé. Però...
Sí, 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 avui passes de les imitacions.
Avui sóc Bermúdez,
has
ja ho sé.
Has tirat Vinícius i aire.
Però és que vaig calent.
També?
Jo sempre em pregunto si això li pita en el meu equip, és a dir, si això és al revés, què penso?
Dono per descomptat.
És a dir, no, jo què penso? És a dir, a mi m'hagués entès que es pités penal sobre Olmo, evidentment hagués pensat que és rigorós, però si no el pites... tant me fa. És a dir, el tema és compares una i altra acció i el tema és que les dues, un altre cop, cauen del mateix.
A mi el que em sorprèn és que Olmo, quan fa lo més difícil que és girar-se i deixar enrere dos rivals i té la porteria a 9 metres, caigui. A mi em sorprèn.
És que
bueno.
Sí que és que ho vas dir tu, Carrusel, es gira, supera i té avantatge franca per poder acabar l'acció.
Pues això,
no es pot tirar mai de la vida si no es...
El tiren. No és que es tiren.
Però ja hem parlat molt del tema arbitral, ja sabem que és el que es diu des de la directiva,
més
presidència i també el vestidor.
I
vull analitzar futbolísticament el partit, ja que ha entrat el Marcos López a l'estudi per repassar la premsa. Tu mateix, Marcos, tens micròfon obert i pots opinar sobre el que vulguis.
Jo escolto i aprenc.
Intentarem no escalfar-me massa, perquè el VAR ja m'ha costat, però alguns jugadors haurien de tornar caminant. Lewandowski, Rashford, Frenkie de Jong. O sigui, veure com Fermín es trenca literalment la cara per l'equip, com aguanta fins al minut 68, sense ser substituït, que jo crec que no podia ni respirar. Si li veieu la cara a Fermín inflada, li havien trencat la cara. I que te surti al seu lloc gent que cobra un paston amb aquesta actitud, ho sento, però no ho accepto. No ho accepto.
Yo estoy... Entré con todo yo, ¿eh? Yo estoy haciendo lo mejor que puedo. No me mires así, que me das miedo. Me estás dando miedo.
Ah, és que al bar ens preguntaven per què no va jugar titular de Jong. Doncs perquè Hansi Flick ho va explicar a Santi Ovalle. Parla amb ell i què li diu de Jong? Que està per mitja hora. Quan parla amb Gavi i el veu entrenar, què diu? Aquest tio està per jugar 3 dies seguits. I mireu el partidàs que va fer Gavi després de 9 mesos lesionat. Mira Gavi, mira Fermín, mira Lamín, que se n'anava de 6 tios, i després li passa un company i l'envia al Manzanares. Fins i tot Ferran Torres ahir. Per què canvia Ferran Torres? Per treure un tio que està emprenyat, que se'n vol anar del Barça. Lewandowski, adeu. Adeu. Gràcies i adeu. T'has d'emprenyar a les portes d'unes quarts de final de Champions. Espera't. Si acabes contracte i has cobrat 105 milions d'euros en 4 anys amb el Barça. Ah, no, és que m'he emprenyat perquè vaig jugar 45 minuts un dia i no em van treure un altre. I surts... Si va rematar més vegades Araujo que Lewandowski ahir, per què canvia Ferran Torres? Entenc que s'emprenyi Ferran Torres ahir. Si va fer un partidàs, si havia marcat 2 gols, un li anulen. Per què el canvia? I me surten Rashford, que ja sé que t'agrada molt, ho sento, però s'han dorxat, Xato Rashford. S'han dorxat, que va portar molt més Ronnie Vardes ja amb 5 minuts que Rashford en mitja hora, o Lewandowski. Fins i tot Araujo, almenys intentava rematar. Quantes pilotes va tocar Lewandowski? És l'estrella de l'equip,
Ha rematat una de cap.
És l'estrella de l'equip. I Frenkie de Jong, que portes 10 anys al Barça, que ets capità. No és capità de Jong?
Sí, estoy a...
No hace falta
no és capità. Però és que ha de sortir amb l'actitud que va sortir de Jong, que les dos primeres pilotes que toca les perd. No pots sortir al camp amb una quarts de Champions i les dues primeres pilotes perdre's quan has substituït a un tio que portava 9 mesos lesionat i s'ha deixat la pell i n'hi ha un altre que s'ha partit la cara i ha jugat sense poder respirar durant no sé quants minuts del partit. Una mica de respecte, jo m'hauria emprenyat. Vaja, estic segur que s'han emprenyat.
Estàs fent el discurs?
Ja està.
Estàs fent el discurs
que
segurament haurà fet l'entrenador del vestidor i tens a tota la classe aquí amb el cap baix, mirant-te de reull, el Willy allà també, l'Helena el seu rotllo, també intentant s'amagar sota la pantalla, però és veritat, o sigui, aquest discurs és el que fan els entrenadors després, portes a dins. Una cosa és el que diguis a fora, i a la premsa, i que no pots parlar dels àrbitres, però crec que Flick ha d'agafar també els seus jugadors i dir-los les coses, aquestes que dius tu, i s'han de dir, i s'han de dir davant de tots. Després hi haurà el topo de sempre que ho filtra a l'exterior. Però això és important mirar-te la cara, poder-te mirar els ulls i dir-te les coses de veritat. I crec que en el partit d'ahir es poden extreure moltes conclusions per al futur, moltes. Ara falta que es prenguin decisions.
Bojan, Lluís, a nivell futbolístic, amb què us quedeu del Barça d'ahir?
Primer, amb l'alineació de Hansi Flick, em va agradar molt que omplís el mig del camp. Recordem que aquest mig del camp és el que t'ajuda a generar, el que t'ajuda a donar equilibri, el que t'ajuda a defensar. Hem estat de forma, crec, molt bo de Pedri, d'Olmo, de Fermín, de Gavi, que es compenetren molt bé, i amb un Lamin espectacular, no? Després sempre, bueno, ja saps que aquesta puntilla que sempre li poso en el Barça de Flick, no? La gestió dels partits quan vas guanyant, se't posa el partit de cara, amb un error, crec, clamorós de l'Englet, que aprofita molt bé Lamin pel fet d'entrar molt connectat al partit. Crec que el Barça necessitava això i Lamin es va posar una altra vegada l'equip a l'esquena. I després a la gestió d'un cop fas el segon, no? Fas el segon, vas a fer el tercer, que el pot fer Fermín, que no pita el penal, i aquí sembla que aquest moment de desconnexió que li passa al Barça a tots els partits l'aprofita l'Atleti de Madrid molt bé un altre cop per fer el gol amb una jugada similar que et va fer a l'anada, eh? No tan sols aprofitant l'espai, sinó sortint d'aquesta petita pressió, perquè si fas bé la pressió no et surten, i poder filtrar aquesta passada, no? Per mi ja l'error no és ja el passe de Llorente a Lookman, sinó qui li passa a Llorente, no? Que no està segurament ben pressionat. Tot i així, crec que el Barça mereixia molt més, que, com diu molt bé el Ramon i el Marcos, és un equip que està en procés de creixement i que s'ha de mirar també més el com que el què. A tots ens agrada guanyar, sí, però crec que ens equivoquem si ho centrem tot amb la Champions. Crec que segueixo confiant en aquest equip, donant-li aquest petit matís a Flick, que entenc que és difícil perquè, bueno, ell creu en una manera i no el treus d'aquí.
Jo, abans de començar a analitzar, diria una cosa. A veure si tots nosaltres culers, quan anem a Camp Nou, no necessitem tant la grada d'animació per animar equip, perquè aquest equip ens dona peu de ens està fent disfrutant d'animar-lo, perquè ahir vam veure en Metropolitano que el públic de l'Atlètic Madrid no para, perdent, i no paraven. I això no es falta. Estar amb equip més, animar més equip, i que li donem aquest punt més, el que és molt important. Jo ahir me quedo amb una personalitat de Barça en tots els partits que ha fet amb Atlètic Madrid, a la Lliga, en la Copa, en la Champions, domini, superioritat, inclús no notes si Barça jugava amb 10 o amb 11 jugadors, és el mateix, domini, possessió, crear ocasions, i Barça, i no en aquests partits, en not altres partits, ha demostrat que ha de millorar en eficàcia, en efectivitat. S'està creant moltes ocasions i, a canvi, de tornada en aquesta transició defensiva que està provocada per l'atreviment de l'equip, per l'aposta del sistema que està apostant Flick, que no s'està disfrutant molt i que aquest mateix sistema te fa superior en l'altre equip, però aquesta transició defensiva ens fa mal. En partits importants, això no s'ha passat amb el Chelsea també, i després Atlètic és un equip molt físic, és un equip molt incòmode per al Barça i és un equip que no li importa jugar a futbol, li importa jugar a contra i ha aprofitat les
però seves... Flick, ja, queda un minut per a la desco de publicitat, ja aplica un sí. Pèl de matisos a la manera de defensar i no tira la línia tan avançada ara.
Sí, sí, està clar que també hem de comptar que una cosa és la idea de Flick i l'altra l'estat de forma actual dels jugadors, que no és el mateix de l'any passat, que els davanters no estan tan fins com l'any passat, que aquest intercanvi de cops sortia sempre guanyador i ara sí que surts guanyador però no amb la suficient avantatge com per anar o per guanyar el partit d'aquest 0-2. És que són moltes petites cosetes. Nosaltres des d'aquí ho veiem fàcil, intentem ajudar amb el nostre anàlisi a Flick, que no... Crec que no ens ha de fer cas, que ell ha de seguir amb lo seu i, sobretot, augmentar el nivell individual dels jugadors.
Ara ens divertirem amb l'1x1 del Bermúdez, especial Marques de Roba, i analitzant el partit del Barça amb el Lluís Carreras, el Bojan Krkić, amb el Bruno Alemany, s'afegeix a la taula el Raül Llimós. La Raül, com estàs?
Hola, sí que bon dia.
D'aquí a una estona ens proposaràs 4 documentals per a veure en aquest proper mes, en aquestes properes setmanes, però tu mateix, si vols parlar del Barça, com estàs? Frustrat, emprenyat, orgullós de l'equip, emprenyat amb l'àrbitre...
Us he estat escoltant la primera hora i realment jo crec que ho heu dit absolutament tot, no? Una barreja de sentiments. La nit d'ahir va ser dura, sempre que quan caus de la Champions és trist, és dur, però hi ha aquesta barreja de sentiments, no? De pensar, hòstia, un altre any sense arribar a una final de la Champions i en van 11... Però al mateix temps, després d'un partit jo crec que meravellós, de, sobretot una primera part fantàstica del Barça, jo diria que la millor primera part de la temporada, amb un 11 que em va encantar, l'aposta de Flick, i amb una sensació d'injustícia futbolística que no és consol, però perdre així no és perdre com havíem perdut altres vegades a la Champions en aquests últims anys, no? I amb la sensació de que amb el que heu estat comentant de cara al futur, amb aquests retocs, és un equip que, hòstia, si el futbol té una mínima lògica, doncs ha de, amb el lideratge de Lamine Yamal, ha de, en els pròxims anys ha de caure alguna. I després, més enllà d'això, que és el més calent i el més d'actualitat, la reflexió del Ramon Besa m'ha agradat molt. És a dir, potser estem caient en el parany d'hipervalorar la Champions, estem caient en el parany del madridisme i de no valorar la Lliga, no? I de no valorar d'on venim i de no valorar la feina i l'aposta i la identitat que tenim aquí, no? I això potser hem de fer teràpia i desintoxicar-nos una mica de la Champions, no? Que potser és una competició que depèn molt del detall, de la circumstància, del context, d'aquell arbitratge, de... Però la Lliga no, la Lliga sí que no hi ha... No pots mentir a la Lliga, a la Champions sí.
Tu preguntes quants anys fa, per exemple, que el Milan no guanya la Champions, l'última és del 2007. Quantes finals ha perdut la Juventus, per dir dos grans d'Itàlia, no? En 20 anys l'Inter, que n'ha guanyat, Bruno, un parell, i el Barça en 20 anys n'ha guanyat 4.
L'Inter una. L'Inter va guanyar 2011.
2010 contra el Bayern de Múnich.
2010, sí.
2010, la que ens eliminen sí. A nosaltres.
Exacte. Mira, millor m'ho poses. L'Inter en 20 anys ha guanyat una Champions i ha perdut dos finals. Sí, sí. El City en té una en tota la seva història. Sí. El Paris Saint-Germain en té una en tota
nosaltres
la seva història.
No hem perdut cap final en aquest segle.
El Bayern de Múnich, que és el que repeteix juntament amb el Barça en els últims 20 anys, un parell.
La Juve arriba a dues finals, una contra el Barça i una contra el Madrid, i les perd les dues, vull dir que...
No, el que ens intoxica a nosaltres...
És el Madrid.
És el Madrid.
Sí, és el Madrid.
Aquesta sensació de que han guanyat Champions sense ser el millor equip, no una vegada ni dues, més de tres.
Sí, però que és molt important.
I en l'era Messi, això ens ha trastocat. O sigui,
mira,
ens ha intoxicat.
El Chelsea guanya dos Champions en els últims 20 anys, que és l'última a Portugal contra el City, el 2021... I l'anterior és la que va guanyar els penals contra el Bayern de Múnich...
2012.
El 2012. És l'altre equip. O sigui, que hagin guanyat més d'una Champions, hi ha el Madrid, hi ha el Barça, hi ha el Bayern i hi ha el Chelsea. I la resta no han repetit. I n'hi ha molts grans d'Europa que el que han fet és perdre finals o directament no arribar-hi.
El que passa és que aquí és molt important i és el primer, el títol. Però hi ha una cosa molt important. Si tu parles amb president de club o el director general, te dirà: Barça fins ara ha guanyat quasi 70 milions. La classificació a semis són 15. A la final
sí,
són 30
clar,
més.
Són
sponsors. Si
sí,
guanyes...
Però a nivell de pressupost tu sempre pronostiques fins a quarts. És a dir, que el Barça, diguem-ne, a nivell comptable ha fet les paus.
Bueno, però el que te pot entrar sí, són 50
o 60 més. No, sembla que ens estiguem aquí intentant consolar i, evidentment, estem emprenyats, però que és veritat que el tema de la Champions, la distorsió és el Madrid dels últims anys.
Clar, després emprenya que l'Atlètic de Madrid de Simeone t'ha eliminat 3 vegades a les quarts de final en els últims 12 anys.
Aquest any t'ha eliminat, eliminat de la Copa i de la Champions quan has jugat 6 partits contra ells i n'has guanyat 4.
I el balanç de gols el té a favor del Barça. Són 10 gols a favor del Barça i 9 en total de l'Atlético.
Es va equivocar amb els canvis, Hansi Flick?
no és que es vagi equivocar, és que no li van sortir com ell volia, però no per culpa de Hansi, sinó per, com hem comentat, l'entrada o la predisposició dels jugadors. Lewandowski poc assistit, de fet només va fer un remat, Rashford poc intervencionista, no li van arribar pilotes, i Frenkie de Jong pel partit d'ahir com intranscendent, no? Per tant, jo crec que la idea, la intenció de Hansi primera és bona, l'intenció de tenir aquests jugadors guardar-se'l per la banqueta és bona, perquè creus que et poden donar un rendiment que no van donar, no? A mi el que em grinyola és això, no? Que apostis per un equip amb quatre migcampistes per anar a guanyar i que un cop no ho aconsegueixes diguis, va, pues ara poso ja tres davanters sabent que perdràs molt de control del partit.
Jo penso que, com anava el partit, Hansi, si no expulsen Eric, no entra l'Eva.
Lewandowski i Rashford van sortir al minut 68 sí. per Ferran i Fermín. Al sí. 81, De Jong va substituir a Gavi. Sí. I al 89, Araujo i Roni Bardaji, que és l'únic que va portar... Bueno, i Araujo, que almenys va rematar dues vegades, sí. i Roni Bardaji, que sí que
quan,
va portar,
quan es lesiona...
van substituir a Cancelo i Araujo.
Quan es lesiona Rogeri?
Perdona, Cancelo i a...
Abans o després dels canvis de Lewandowski i Rashford?
Quan es lesiona aquí?
Rogeri. Que el partit està durat 5 minuts, per mi, sí. per mi és un moment clau,
claus, sí.
perquè el partit es trenca totalment,
sí,
perdem
sí,
el fil,
que està 5 minuts aturat el partit.
I Lewandowski i Rashford entren i estan 10 minuts, que no hi ha joc, hi ha canvis, hi ha el VAR, després...
Sí. Les dues aturades al Barça el maten.
Sí, el maten,
la
totalment.
Primera, la de Fermín, sí. i després la de Rogeri també.
I després ell buscava Jokaeri amb l'entrada de... perquè en últims minuts, i crec que a Gavi no la canviaria si no tenia targeta, però al final, com tenia una targeta, te jugues d'altra expulsió, faltaven 10 minuts.
Mira, doncs, bueno. Gavi, les targetes li ensenya el 69 i just havien sortit abans Rashford i Lewandowski.
Clar, és que surten i clar. El partit està 5 minuts aturat i després no hi ha ritme després.
Sí. Entren calats, no?
Totalment.
Igual que Frenkie de Jong, que va entrar calat.
No,
va
dir això després, i l'equip ho nota també.
Del partit, Frenkie de Jong.
Creo que hemos hecho muy buen partido, hemos dejado la vida, hemos intentado todo. Tengo la sensación que la suerte no estaba a nuestro lado y bueno, toca seguir. Yo creo que estamos en un buen camino, vamos creciendo cada año, tenemos un equipo joven con mucho talento, con mucha calidad ya que puede competir por todas las competiciones como estamos demostrando en los últimos dos años y vamos a seguir así.
Bueno, pues a competir otra vez, ¿eh? Yo qué sé. No sé, estoy bien, correcto, guay.
Te dejaste la vida, ¿eh?
Sí, intentamos todo, ¿eh? Pero no pudo... Al final no...
Gavi, va.
No se pudo.
Gavi.
Hemos sido mucho mejores, pero al final tiene que entrar la pelota. Y ya está, el codazo mío era amarilla o ni amarilla. Y la expulsión de Eric, estaba ahí Jules al lado... puede pitar roja, puede no pitarla, no sé. Al final ha decidido esto y ya está, ¿no?
Le faltava un... A la mierda, al final de la resposta, eh?
Va fer un partidàs, eh?
Sí. Va fer un partidàs.
Oh, contrast,
va fer un partidàs.
El contrast amb l'amic Frenkie...
Clar,
és...
per això et preguntava
el
pels
canvis. El contrast de Marc Bernal i de Gavi amb Frenkie és que... No cal dir res més.
Surt Fermín amb la cara trencada i en el seu lloc entra Rashford, que va al tran-tran, marxa Gavi i que porta 9 mesos sense jugar i es va deixar la pell i en el seu lloc surt De Jong i les dues primeres pilotes que toca les perd. Per això deia almenys, i Lewandowski, que està desconnectat, per un Ferran, que va fer un partidàs ahir,
molt
Ferran.
Bo, molt bo.
Jo entenc que s'emprenyi, Ferran, ahir.
Jo ahir no l'hagués canviat.
Clar.
No. Per això preguntava, ens havia equivocat amb els canvis. Amb la fletxeta verda, hòstia, no el canviïs.
Si a més havia marcat el gol l'1-3, li anul·lem per un fora de joc que és justet. És fora de joc, però és justet. I ara havia fet el 1-3, Ferran, en fi. Les notes, va. Entrem a la classe del professor.
Les notes del professor. Excel·lent.
El millor jugador del món en dia de frustració no és mal consol saber que tens a Lamin. No hi ha debat ni comparacions. Als seus 18 anys és el millor. A la prèvia va assumir rol de líder. El partit el va exercir. Veure-la ahir va ser una bogeria. Pilota, retalls, conduccions, gol, superant quan rivals li posava el xolo. El present és fosc per l'eliminació. El futur ens l'il·lumina Lamin. Ell lidera una generació Masia que, si s'envolta bé, ens acabarà donant la Champions.
Notable.
La primera hora de joc, viste como juegan. L'expressió del Xolo a la sala de premsa va sonar sincera. La posada en escena del Barça jugant amb l'equip més jove de la nostra història en eliminatòria de Champions ens va deixar bocabadats. Pressió, circulació, combinacions, ocasions, gols. Si no apareix Musso, haguéssim sentenciat l'eliminatòria. Va mancar eficàcia i ens va condemnar a assumir un risc innecessari que va acabar en el gol de Lookman. El però és que aquest Barça que va engrescar l'hem vist massa poc aquesta temporada. Però ahir tots van flipar veient jugar aquesta colla de nanos defensant amb orgull l'escut del Barça.
Progressa adequadament.
La nostra frustració arbitral. De nou, els grisos van caure en contra. No és novetat a Europa, on els detalls compten fins al punt de decantar eliminatòries. Podia ser penal a Olmo, però no el van xiular. Es podria interpretar penal a Fermín, però tampoc. A l'anada, les mans de Pubill són escandaloses. Repasses els arbitratges dels darrers anys a Europa i la col·lecció de grisos que han sigut creu comença a ser massa llarga. Sento frustració. Et diria que ja resignació. Desconec la raó, però si volem guanyar la Champions queda clar que haurem de ser molt i molt i molt millor que els rivals.
Suspens.
L'aportació dels canvis. No passa res per dir que ahir Flick no va estar lluit. No tant pels que van entrar, sinó pels que van sortir. Fermín i Ferran estaven destacant i hi havia potser altres jugadors que reclamaven ser substituïts, però Flick els va triar ells i el Barça dominant i amenaçador es va esvair. Responsabilitat també del Rashford, Lewandowski i De Jong. Ahir no era dia per fredors, només calia veure la cara inflada i ferida de Fermín per entendre de què anava el partit. Tres canvis que van restar. Dos d'ells, per cert, acaben contracte i ahir, que era dia clau, van donar pistes amb la seva nul·la aportació de quina decisió de futur cal prendre amb ells.
I el que encara no sabeu de l'Atlético Barça amb el Santi Ovalle.
Arribem al Metropolitano i sona això.
Cuando amanece el día y el cielo pinta tus ojos negros.
La banda sonora la posa Estopa. Aviso al Nil i al Flaqui que aquests són nostres. Primer robo de la tarda. Salten els jugadors a la gespa i la inspeccionen. Està a 26 mil·límetres i van regar-la durant 8 minuts, una hora abans de començar. Si Flick no hagués fet el numeret a la prèvia, a saber què hauria preparat el Xolo. A la llotja hi trobem un vell conegut, el nostre amic, el príncep saudí. Ha estat uns dies a Barcelona visitant el Gaudí i el Botafumeiro, també el Tapatapa, un príncep humil. I ahir, a la llotja de Madrid. Es nota que té molta feina. Arrenca el partit i Ferran és titular. Té ganes de demostrar, després de les notícies de les darreres setmanes que el situen a l'Atlético en l'operació Julián Álvarez, que les aranyes piquen, però els taurons mosseguen. Ho va aconseguir. Per cert, sortim de Madrid amb les nostres gargantes profundes donant-nos un preu aproximat per Julián. 120 quilos. Acaba l'eliminatòria i el vestidor tenen un sentit. Emprenyada general. Totes les grises en contra. Se'n recorden de la mà de Pubill i creuen que de 1.000 eliminatòries n'haurien passat en 999. L'Atlético marxa amb 0 grogues. Un altre robo. La sensació del vestidor la va expressar Rafinha. El club no es van assabentar que les feia. No estava previst. Va passar per la zona mixta, va veure un micròfon brasiler i es va aturar. Li costarà una sanció. Marxem del Metropolitano i, mentre baixo les escales, em menjo l'entrepà que prepara l'Atlético. Té pa amb tomàquet. I penso, i m'adono, que ja no queda ni un entrepà a Madrid sense pa amb tomàquet. Tercer robo de la nit. Ens ho han robat tot. Però rebo un missatge que m'il·lusiona. La portarem a Barcelona.
Què és el que ha dit després Lamine Yamal a les xarxes socials? Per cert, per aclarir-ho, per la cara que ha fet el Bermúdez, prefereixo fer-ho, garganta profunda és un concepte periodístic que neix als anys 70 amb l'escàndol del Watergate, que sempre la gent es va preguntar qui havia estat la persona que havia informat als periodistes Bernstein Woodward, no me'n recordo bé el nom, perdoneu.
Woodward era el del Madrid.
Sí, Gareth Woodward. Woodward, d'una informació que va suposar la dimissió del president Nixon. L'informador, diguem-ne, de dintre, es coneix com la garganta profunda. Per això feia referència al Santi Ovalle. És que has ficat una cara, Bermúdez.
Deixa'm aclarir-ho. S'han vist coses. S'han intuït coses.
Bob Woodward i Carl Bernstein eren els periodistes. Bojan, Bruno, Lluís.
Deixa'm començar a mi, perquè aquests són els que en saben. Jo ho posaré molt fàcil i molt simple. Vale? Has dit tres davanters i tres defenses. Els tres davanters, Julián, Álvarez i l'Aranya...
I Álvarez i l'Aranya són...
Sí, els tres vol dir que ha de ser l'Aranya, Julián, Álvarez.
Julián Álvarez i l'Aranya,
i el central, Alessandro, Piero Bastoni. El de Piero m'ho he inventat, perquè no té segon nom.
Per tant, tu apostaries tot a fitxar Bastoni i a Julián.
Com a entrenador, sí, ara que parlin els experts.
M'encanta, perquè això per la Núria Vilamala és or, empaquetadet, curtet i patapam, a TikTok i Instagram.
El que més t'ha agradat ha sigut el del braçalet, eh?
El del braçalet m'ho quedo.
Pues sí, ara que parlin
m'ho quedo. El del braçalet m'ho quedo.
Que parlin els que en saben.
Soc del teu equip. La min llama el capità. Sí,
que parlin els que en saben.
Què? Tu o...
A veure, Lluís Carreras s'ha mullat.
S'han parlat.
Bastoni central i el Julián Álvarez davant de centre per la temporada vinent.
Es pot repetir? És el primer que...
Sí,
home,
clar. Sí,
clar. Vale. Els meus tres davanters són Mikel Oyarzabal, Julián Álvarez i João Pedro del Chelsea. Mikel Oyarzabal, a més, ha demostrat que s'entén bé amb Lamine Yamal, sap fer moltes coses fora de l'àrea, té molt de gol, i el Barça marcaria encara més gols perquè tindria moltes més oportunitats. João Pedro, 24 anys del Chelsea, li costaria al Barça una pasta treure'l d'allà, seria complicat, però em sembla un tros de davanter, que també fa moltes coses bé fora de l'àrea, i el Julián ja ho ha explicat Carreras.
I Oyarzabal vindria amb Remiro?
Això...
I els centrals?
Els centrals. Tinc algun dubte amb Bastoni. A veure, m'encanta Bastoni, em sembla un tros de central, però aquesta temporada m'està deixant algun dubte. Per exemple, l'altre dia, Nico Paz va fer amb ell el que va voler al Como Inter. Per tant, diré, Nico Schlotterbeck, 26 anys de central del Dortmund, acaba de renovar però té clàusula de sortida.
De quan? O no ho sabem?
50-60, però és només per alguns equips. I el Madrid està inclòs i el Barça no ho sé. El Madrid està inclòs segur. Luka Vucevic, central de 19 anys, està cedit a l'Hamburg, però és propietat del Tottenham, central croat de 19 anys, el Bojan segur que el coneix millor.
Com has dit?
Luka Vucevic.
Vucevic. Sí. Ah, és el del que ens va parlar Luka Modric.
Sí, sí.
Quan el vam entrevistar? Perdona, Luka Modric. Ivan Rakitic.
Ah, vale. Sí, sí, sí.
Ah, que sí, és aquest, no?
Vam parlar d'aquest,
Rakitic ens va parlar de Vucevic.
I el tercer nom segurament seria Luak Badé. Central del Sevilla, ara central del Leverkusen, que està jugant a bastant bon nivell al Leverkusen.
Badé?
Badé, sí, sí.
Almenys ets original. Sí. O sigui, Badé, Vucevic...
Sí, i Schlotterbeck.
I Schlotterbeck.
Hagués dit Bastoni, si no l'hagués dit el Lluís.
Bojan?
amb el pare de Luka Vucevic, abans que surti de Hajduk Split, vaig parlar per al Barça, perquè li volia Barça, ja s'ha decantat per Tottenham per diners, però s'ha equivocat molt. Grandíssim central, un futur increïble.
O sigui, vas arribar a parlar amb ell, eh?
Em pare, sí, fa dos anys. Sí, quan tenia sortir de Hajduk Split, Goran Vucevic m'ha posat en contacte amb el pare i comentàvem, però i que paga Barça, i que paga Barça, i que paga Barça. Amb 16 anys, i dic, no, Barça no te pagarà com a Tottenham, ni molt menys. S'ha anat a Tottenham, l'han cedit a Hamburgo, ha de tornar a Tottenham, un equip que ara està a zona de descens, i anem a veure. Aquesta edat s'ha de pensar en la projecció deportiva, no en diners.
Interessant, però, dius, de Vucevic, eh?
Luka Vucevic, sí, sí. A veure, jo, tots dos han dit molt bons jugadors. Jo, únic lo que... a veure, lo primer, i lui sap millor que ningú, és, i lo que ha dit Ramon abans, en aquesta línia, no s'hem equivocat en fitxatges. En fitxatges no saps si t'has equivocat fins que no entra a vestuari, comença a rendir, aguantar pressió i respondre i adaptar-se a la vida del Barça, perquè tots els jugadors que se fitxen són bons, no s'equivoquen. Però després ve altra cosa si responen o no. Llavors has de buscar caràcter, has de buscar ambició, has de buscar un jugador amb personalitat, i això t'has d'intuir perquè no le coneixes. L'has de veure en partits i, sobretot, jo sempre dic, s'ha de fitxar un jugador en Barça veient-le en partits importants, en partits, grans partits. És a dir, allà és on el demostra. Per mi, el davanter número 1 és João Pedro. Per mi, João Pedro m'agrada molt. Sí, sí, amb ell m'agrada molt com a jugador, perquè pot jugar punta, mitja punta, tècnicament és molt bo, té estatura, en espai reduït és molt ràpid, executa, juga ràpid, té gol. És un davanter que encara ha de dir molt en el futbol. I m'agrada molt. Jo, si hauria de fitxar, la fitxaria a ell. Després, M'agrada molt el caràcter del Osimhen del Galatasaray. És un futbolista que en Nàpoles és molt difícil jugar amb la pressió mediàtica de Serie A, de l'afició de Nàpoles. Ha jugat de meravella. S'ha equivocat d'anar... Ha marcat molts gols amb la selecció nigeriana també.
Pel Terrat, no sé com el té el Terrat.
Bueno, la informació que tinc jo és un jugador estable. És a dir, és una mica eufòric quan juga bé, quan marxa, marca gols. Però, ostres, l'he vist contra City molt bé. L'he vist en la seva època en Nàpoles. I és un davanter que té gol, que tècnicament és bo, salta molt bé, remata molt bé el que li falta a Barça. No? I després, el jugador que jo la coneixo fa molts anys, perquè la seguia quan jugava en Saragossa, fa molts anys, Luis Suárez, que està en Sporting. Sí. Tècnicament és una meravella. És un jugador que...
Però ja
marcat...
és gran, no? 30 anys o...
28.
28. Bueno, té molt bona edat.
Sí, sí, bo,
colombià, té un caràcter sud-americà, té gols...
Ho ha fet molt bé.
És molt llest, en Champions juga molt bé, se mou molt bé.
No està bé
és...
perquè us mulleu i no aneu a fàcil, eh? Però no, no, Joao Pedro, Osimhen i Luis Suárez, dius tu, Bojan,
sí,
coincidiu amb el Bruno, sense haver parlat abans, sí, amb Joao Pedro.
Sí, sí.
Joao Pedro, Oyarzábal i
Julián.
I Julián Álvarez, i tu, Lluís, vas directe i de cara a barraca, eh? Julián, sí, l'Aranya Álvarez.
Sí. A mi l'Aranya m'agrada molt com a jugador, a més te dona opció de jugar a la banda. Únic que d'ell tinc meves dubtes de registres golejadors. És a dir, és únic el que no...
Clar, jo me l'imagino amb el context nostre.
Yeah.
Imagina't amb l'Atlètic de Madrid, els gols que fa i el que genera amb nosaltres.
Sí. Possiblement.
Bueno, jo me l'imagino, després.
No.
I no estaria Luis... malament que el Barça tingués un bon xutador de faltes.
Que per exemple.
Julián Álvarez.
Sí, també.
Oyarzábal també, eh? Oyarzábal també,
eh? No,
Oyarzábal xuta, sí, molt bé les faltes.
Sí, sí.
I central?
A central jo sense dubte fitxaria Van den Ven de Tottenham. És el jugador que coneixo, és el jugador que hem parlat aquí, que quan estava a Volendam jo li volia portar a Barça, valia 2 milions. Després ha anat a Wolfsburgo, de Wolfsburgo a Tottenham. És
amic de Frenkie.
Però aquest és molt competitiu. Aquest és, i més a més, dona opció de jugar de lateral.
Estem segurs, que aquest holandès és competitiu, no, sisplau. Té
24 anys,
sí,
24,
sí,
anys, fa 1,93.
Sí.
Em genera dubtes el nom, Miki.
Bueno, a vegades coses són... Cops amagats en el
col. Un central que es diu com Mickey Mouse.
Li direm Miquel.
Miquel, Miquel, gràcies, Raül.
És jugador més ràpid.
Sí, això.
Miquel va bé.
Va de vent.
És el jugador més ràpid de la Premier.
Sí? Amb 1,93?
Sí, sí, sí.
En
sèrio? Jugador més ràpid de la Premier. Sí, inclús més... Le comparàvem amb Mbappé i segons quines carreres s'han fet.
En sèrio? Doncs això és important, eh? Un defensa ràpid pel Barça?
Sí, com això.
Tornada...
I si el Tottenham està malament, igual el pot sortir d'allà.
Exacte. Bastoni és...
I el veus líder de la defensa, Van de Ven?
Ell, com a líder, ell és treballador. Ell és un Puyol, per dir, que ha jugat al costat de Piqué. Piqué era el líder, no? I aquí jugar al costat del Cubarsí seria una meravella. Cobertures, velocitat... Va, i, a més, te falta lateral. Lateral. Te juga lateral, eh?
La 23-24 va batre el rècord de velocitat de la Premier en 37,38 km/h.
Amb 1,93?
Sí, sí. Sí. Estem parlant de 10,38 metres en un segon. Va arribar a recórrer.
Molt ràpid.
10 metres, sí, sí, en un segon.
Sí, sí, sí.
Em sembla físicament...
I és jove, eh?
Sí, sí, sí.
Jo, per tant, tu aniries a per aquest.
Jo, la primera opció seria aquesta. Bastoni és molt bon jugador. També té una opció de jugar de lateral. És italià.
I a més el Tottenham, bo, camí de baixar.
Sí, sí, ho acabo de dir.
Vull dir que
pot,
és que
pot passar, pot passar.
És anar a repescar, és allò que el contracte aquell que et posaves al PC Futbol, sí, Libertat en cas de descenso.
Sí, sí.
I allò que deies, una altra posició que creus que s'ha de reforçar?
Jo...
A lateral esquerra.
Jo, com juga PSG? Què li dona la gràcia al joc de PSG? Hakimi i Nuno Mendes. Jo, Nuno Mendes. Jo, abans de per dir un extrem, jo fitxaria. A mi el que me falta en Barça és, per la dreta ja tenim Lamine i Koundé, que te fan una societat, però sobretot Lamine, que te fa meravilles. Però per l'esquerra, Rafinha, si us fixeu, veu tot, quan té pilota i va un contra un, no desborda. És un jugador que t'entra en profunditat, espai, guanyar esquena, no? I Nuno Mendes és un avió, amb la pilota, sense pilota, en espai. A més, associant-se és una meravella. És un jugador que quan tenia 16 anys estava amb el seu agent, l'estava Sporting B, amb el Miquel Pinho, estàvem parlant perquè vingués Barça, no? Sporting demanava molts diners, com tots els clubs portuguesos, però era una opció claríssima, no? Era una opció que tenia aquesta pinta de que serà un grandíssim jugador, i per mi és millor lateral esquerre del món. Aquest és extrem i lateral. Lamine contra ell, partit sí, PSG, sí. Molt justet, és molt difícil.
Però tu creus que el Barça el podria fitxar del PSG?
Tot és negociar. La voluntat del jugador, tot, però jo si ara hauria de fitxar algo, la primera opció seria el Mendes, perquè té una opció.
Bojan Krkić, Lluís Carreras, gràcies per estar al Que t'hi jugues.
Adéu.
Gràcies.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.